Fabricació pròpia.
Acaricia mi el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el reparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ya eres mía.
Un minut que passa de 2:45 de la tarda. Molt bona tarda a tothom. Sort que sempre ens quedarà Carlos Gardel. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Luciérnaga curiosa, o que veran, o que eres mi corazón.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, que això ho aixequem. Marta Jarque, com estàs? Molt bona tarda.
Espassota, espassota. Com Carlos... la xocolata desfeta, però bé, eh?
Carlos Gardel és argentí.
Però...
argentí.
No, jo sí. hem entès.
No? Val. Els guions Cant de la Figuera.
Molt bones, què tal? Bona tarda.
A la producció, en Uri Francisco.
Dos Gardelias per a ti.
I en Ferran Capdevila, també, la producció. La Mercè, què volies dir?
Jarque, no, dic per a ti, per tu boga.
Què?
Ai,
Déu meu. Tira.
Va. Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània. Marta Medina i Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
No puc continuar. No puc. Vull dir, és, ja no tinc... No tinc
ja no tens,
bueno, alegria de viure. Vols perquè, clar, ara com que...
No, jugar de viure.
Clar, jo això... Vull dir, no hi comptava, sabeu? Jo... Pensava que sempre tindria el vostre el meu, suport amb segur. Les camises. I ara, de cop i volta, em sento abandonat.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Repassem el que tindrem avui. D'aquí res repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després farem la digestió amb Andrea Motis, la cantant, una de les artistes més representatives de l'escena jazzística catalana. Ha tret nou disc i aquest dissabte toca a la Boldam Jazz Festival.
Sembla que és divendres, eh?
A veure, Jarque, què et passa avui?
Ha dit que estàs peça?
Sí, però mira.
A veure. Què?
No, és divendres.
És divendres.
Em sembla que era divendres. És que no me n'he pogut estar. És que m'agrada tant.
Sí. Bueno, mira, et sort perquè tu faràs la digestió amb ella. Doncs mira, ho comenteu en directe. Va, que després farem el repàs de la setmana amb en Pau Massip i amb la gent de Verificat. I avui parlarem d'estafes informàtiques amb ells, referents al Black Friday, que és aquest divendres. I, per cert, jo no sé si us ha arribat aquest viral. Corre el rumor que Messi ha donat suport a Javier Milei.
Oh!
A les eleccions argentines. Ho comentarem amb els de Verificat, que ja ho han verificat. I ben atents, com dèiem, aquest Black Friday, que dèiem és divendres, perquè de ben segur que no sé si heu rebut alguna alerta o algun missatge al mòbil o a la xarxa social.
És impossible no rebre res.
Vinga, doncs amb la gent de Verificat ho verificarem. I a les 4 avui farem el cafè amb l'actor Jordi Ríos.
Iniesta, ¿dorms o qué?
Uy, tío, no me hagas enfadar, que cuando me enfado tengo un pronto muy malo, ya lo sabes.
Hosti, és veritat. Fes la cara d'emprenyat. Ara de content.
I així tota l'estona. Avui conversarem amb Jordi Ríos de les 4. De fet, xerrarem amb l'actor de la seva trajectòria, com no d'aquesta mítica imitació de Pujol, i de la pròxima actuació que farà el 3 de desembre al Teatre La Passió d'Esparreguera, amb Hitchcock, la comèdia.
Oh! Depth over distance is all
I asked of you. I un dilluns en què també parlarem de la infància. El Fabricació avui és el Dia Internacional dedicat a la infància i per això parlarem amb la Laia Rull, que és responsable de comunicació d'UNICEF Catalunya. I a les 5 avui acabarem el programa, per cert, amb la Bonateca, d'en Pau Gascó. Aquest dimecres s'entreguen les estrelles Michelin.
Michelin.
I és per això que repassarem doncs, la història d'aquest certamen i les estrelles més sonades. Ah, per cert, aquesta nit s'estrena OT 2023 a Prime Video. I avui també hem fet un canvi en l'escaleta. L'espai d'en Jaume Borja doncs, dijous doncs, passarà avui i en parlarem de com serà l'edició d'aquest any. No sé si la seguireu vosaltres o no.
Li hauràs donat com a mínim a en Jaume Borja una hora de programa, no?
És
perquè
expert,
comentar això, vull dir, necessita temps, en Jaume?
I alguna sorpresa, alguna trucada que també farem. No. Això serà el final del programa, per cert, com dèiem, aquesta edició presentada per Chenoa. Vinga, que comencem.
Què és la Chenoa, aquesta?
No, no, has de fer un... Va, 6 minuts que passen de 2:45, obrim realitat paral·lela. Avui parlarem de subhastes, però abans deixem viatjar a Harke molt breument fins al Salvador. Ai.
No t'has equivocat de línia.
A veure, prou, escolta, què són aquests atacs gratuïts? Jo sí que ho entenc, perquè em fas la lletra número 2.
Sí, que és la segona vegada que passa.
No sé, però és que jo no li faig, vull dir, això passa automàticament.
No, però revisa-ho.
A veure, vols que tornem a començar?
Què vols dir que el... No, no cal, va,
és un parany en tota regla, eh? Vull dir, no es veu, això. Sembla una xuleta d'un examen que has de llegir en miniatura.
A més, és en gris.
Qui ho hagi fet té molt mala bava. Jo no he sigut, de veritat.
I qui ho ha fet?
Però per la frase jo no l'entenc, eh? Avui arribes, dediques.
Avui, Marta, arriba, dediques la realitat paral·lela.
No, posa arribes.
El millor arribes, postor.
Dediques.
Bueno, va, en qualsevol tira. Cas, sí, va. Anem fins al Salvador, perquè la matinada del dissabte... la no, matinada del dissabte diumenge.
Era divendres.
No. És broma, que t'està...
Ara
em boicot. No. Que em falli una cosa, t'ho compro, però hi ha dues en una mateixa línia i ja en general...
Que avui hem de demanar permís als oients, ja els avisem.
Permís o perdó?
El cervell...
Sí, no, no.
No, no.
Jo, no personalment, jo tinc un plàtan
d'aquí, no? Com estem?
Malament, no estem bé.
Bueno, va, tira,
no, no,
va.
No,
va. Avui parlarem de subhastes, però abans, ja ho dèiem, viatjarem breument fins al Salvador, perquè, com sabeu, la matinada del dissabte-diumenge s'hi va celebrar la 72a gala de la 72a gala de Miss Univers.
Sí.
I, per tant, per si no ho sabíeu, tenim nova reina de la bellesa i és la Shainis Palacios, Miss Nicaragua, té 23 anys, és periodista, i si us sembla, recuperem la seva millor intervenció de la gala d'aquest cap de setmana. És ella?
És ella.
Molt bé, no?
És la seva millor intervenció, aquesta.
És el millor que va fer la gala.
Ja està.
Vull dir, va ser el més destacat. O sigui, jo vaig mirar tota la gala i això és el que
no, però,
us destaco.
A veure, del poc temps que jo porto aquí, m'heu ensenyat que és molt important el crit de les misses dient al seu país.
Ho va abordar.
No hi ha cap gall.
Ho va fer perfecte.
No, no, no.
Les paraules tenen un tempo entre una i l'altra, sí, no s'encalla.
Se li veuen totes les dents quan diu fa el crit. Té una rialla fantàstica.
Enhorabona, doncs.
Si us sembla bé, ens endinsem en el món de les subhastes. Perquè, com sabeu, aquest divendres és el Black Friday, el dia que s'inaugura aquesta campanya de compres nadalenques, amb grans ofertes de productes que de vegades no necessitem per res i de vegades també és una enganyifa. De fet, en parlarem d'aquí uns minuts amb els companys de Verificat, però trobar-los... és veritat, això, el millor preu es converteix en el propòsit vital de moltes persones que realment destinen tots els seus esforços a buscar un producte que no necessiten per res i buscar-lo al millor preu. Bé, que després, fita, eh? A vegades, quan ho han trobat, tampoc ho compren, però ells ja han marcat una setmana més al calendari.
T'has entretingut aquella setmana.
Has hackejat el sistema.
Exacte, ho has fet tot. Has piratejat, has anat a la Black, o sigui, a la Deep Web. Ho has fet. És com la gent a Netflix, que es comencen, passen més hores buscant la peli.
I que no treballa aquesta gent?
No. No ho sé. Una lluita que dona sentit a la seva vida, més enllà, però, del Black Friday. Avui també tenim novetats del món de les subhastes. Avui tot és tema de comprar. Compres. Perquè les subhastes serien consumisme d'elit. A diferència del Black Friday, que tu vas a pagar poc, a les subhastes vas a pagar molt.
Hi ha un filtre previ.
O a comprar molt bé barat. Barat, però molt car. Sí. Saps què vull dir? Com? A comprar bé... algú molt car, però el més econòmic que et pugui sortir aquella cosa passada de voltes.
Sí, ja t'entenc.
Que a més has de ser superintel·ligent, perquè has de tenir molt en compte aspectes, com puja... No he anat a cap.
Hi ha gent que ho fa com... que té un encarregat allà, que decideixi sí o sí no. Allò, agafen el telèfon i diuen, haig de consultar el preu amb el meu client.
Sí, perquè hi ha clients molt rics que no estan allà a la subhasta.
Per desplaçar-se físicament.
Potser la Shakira estava hisent d'avui en el judici i estava amb una subhasta d'aquestes per telèfon.
Clar. Bé, tenim dos objectes, ja us aviso, dos objectes que aquests darrers dies, de fet aquest cap de setmana, s'han subhastat. Mm-hmm. El primer, molt llaminer pels apassionats de la història i seguidors d'homes d'estat, amb una mica de malbab. És un bicorn, o era un bicorn, de Napoleó. El bicorn es va vendre ahir diumenge, de fet, per un preu rècord d'€1.930.000 a la casa de subhastes francesa Ossena. Com sabeu, l'icònic bicorn va ser un dels elements clau de la vestimenta del primer emperador francès. Està fet en feltre negre i podria ser perfectament un barret de les comparses del Carnaval de Solsona.
Però seu, eh?
Estarem d'acord? Sí.
Vull dir, el va portar ell al cap, Napoleó mateix, en principi.
Sí, va fer molts selfies.
No ho del seu...
No, diuen que sí.
Val.
Diuen els experts. No? Això està certificat.
Està certificat.
Sí, a veure, no la va fer la subhasta, Napoleó, l'altre dia, aquest diumenge.
No és de l'exèrcit de Napoleó, sinó que és seu.
Era seva.
Era d'ell.
Sí que ho sembla, sí.
No se sap qui se l'ha quedat. Això també és un clàssic a les subhastes. No se sap mai, no ha transcendit la identitat del comprador, però jo veig el bicorn, o en bicorn, el flamant guanyador de les eleccions presidencials a l'Argentina, que és el Javier Milei, i no m'estranyaria que se'l posés, per exemple, per fer el discurs d'investidura.
Mira,
seria com un altre dictador.
Porta unes... no sé patilles. Com es dirà en català, però sí, patilles.
Sí. Li quedarien molt bé. A més, ell...
Fan de Napoleó.
I, per altra banda, què més coses d'aquesta subhasta?
Doncs coincideix... Deixa'm dir que aquesta subhasta del bicorn coincideix amb l'estrena als cinemes de Napoleó, que és la nova pel·li del Ridley Scott.
Debemos dar ejemplo, o Francia caerá.
Doncs, l'estrena a les sales de cinema serà aquest divendres 24 de novembre amb Joaquín Phoenix en el paper de Napoleó. Es veu que, de moment, sembla que té molt bones crítiques la pel·lícula, i anirem parlant. Bé, seguim en aquesta setmana fantàstica de les compres amb el segon objecte de valor subhastat, que és una ampolla de whisky Macallan. L'ampolla de whisky Macallan del 1926 es va subhastar aquest dissabte a Sotheby's per 2.400.000 €.
Has dit 1826? Gairebé 100 anys?
1926.
Sí. Gairebé 100 anys.
Jo pensava que li corregiria Sotheby's.
Sotheby's, no. Volia... O sigui, he fet el càlcul i a més l'he fet malament. Però, ei, l'he fet bé sense voler. És igual, deixa'm estar.
Que estàvem una mica espessets.
Avui no passa
com que estic constipada, no em puja la sang al cervell. Només pugen mocs.
Està molt... A veure, atenció, perquè és el preu més alt que s'ha pagat mai per una ampolla de vi o licor en tota la història. T'ha de venir molt de gust un whisket per pagar-ne aquesta quantitat de diners. És a dir, has de tenir allò realment, saps, el caprici, que et ve molt, molt, molt de gust. Perquè, clar, 2.400.000 €...
són diners.
És una bona mortanada.
Són diners. A mi el que m'agradaria saber si aquest whisky està bo. És a dir, després de tant de temps, està bo encara el whisky o ja s'ha fet malbé?
Un catador, no?
Sí.
Deixa'm dir que el van provar, eh?
El van provar abans.
Com els restaurants. O sigui, no aquesta ampolla, evidentment, però n'hi havia diverses.
De la mateixa edat?
Sí. I una d'aquestes...
M'estranya, vull dir...
No, del mateix any. Sí, ja. Passa que ja se n'han subhastat... Però com ser... si me n'hagués pres 30 jo de whiskies avui.
Però podria haver sortit malament aquesta ampolla. Vull dir que altres
d'aquest
any estan bé, però
que no es piqués alguna cosa. Bé, es veu que de l'aquesta remesa ja n'han fet cates i es veu que sí que és molt bo.
Que és bo.
És molt bo. Se'ls val aquests 2.400.000 euros.
Sí, el senyor o senyora que l'hagi comprat, quan se l'estigui bevent, s'estaran passant bitllets directament.
Ja, horrorós. O el posarà a Wallapop. Perquè
potser
el ven encara per més calés, clar. Bé, la que es va subhastar dissabte a Londres és una de les 40 ampolles, veus, que hi ha d'aquest whisky, amb una etiqueta del dissenyador italià Valero Adami, no sé si us sona. El Macallan 1926 sempre ha estat reconegut com el whisky escocès més sol·licitat, i dir-vos que tampoc ha transcendit el nom del comprador, però a veure, a mi no sé per què, però em torna a venir un candidat al cap.
Tornem-hi.
Un senyor molt esbarat amb el cabell crepat, que sí, té motius per brindar, de fet, aquest vespre un bon Macallan, que va més disfressat amb un barret de Napoleón, que ja ha guanyat en una altra subhasta, que és Javier Milei. Des d'aquí, el nostre suport al poble argentí.
Escolta, mira, per quadrar Harke avui, per estar...
Què et sembla?
Molt bé, ben quadrat.
És aquesta l'hora que ha de sortir la Harke cada dia d'antena? Sí, se la passa pel forro de les faldilles, no?
Clar.
Sempre.
Sí.
Ai, bé, escolta, Francisco, avui tens més temps per treure't del cap.
Perfecte. Sí? Jo ara que no em trec del cap...
El què?
No, que pensava, què? Aquest home...
Quin Milei, home? Sí.
És com si...
Tornem-hi.
Bueno, no es pot... Es
sí,
pot
que
es...
digues, va.
No, que si realment ha guanyat el whisky... Va, és igual. És que és un...
Posarem parcs i jardins, no?
Exacte.
A veure, de què ens vols parlar avui?
Doncs mira, avui m'agradaria recuperar una temàtica que tocàvem força l'any passat, que és els rècords Guinness. Quina energia que hi ha a l'estudi ara mateix.
Són divertidíssims els rècords. És que va ser aquest cap de setmana, no? Alguna cosa?
Els oients més fidels recordaran que l'any passat...
Miss Universo i Rècord Guinness. I les eleccions argentines, vull dir, és
tot allà mateix.
Intens el cap de setmana.
A veure, Uri, explica'ns, va.
Els oients més fidels recordaran que l'any passat la Marta ens anava actualitzant el marcador dels nous rècords Guinness al llarg de l'any. Aprofitant que aquest passat dissabte, 18 de novembre, és el Dia Mundial del Rècord Guinness. Jo recullo el guant de la Marta i us portaré al llarg de l'any les noves disciplines que es van registrant.
Ah, que bé. Perfecte.
Faré un seguiment.
Clar, perquè hi ha novetats. Vull dir, el rècord segurament de l'any passat...
Incomprensiblement.
Clar, aquest any...
Hi ha gent que s'hi dedica.
S'ha pulveritzat.
Estem parlant de gestes com ara el rècord de velocitat en 100 metres obstacles, val? Però amb aletes, ulleres i tub de submarinisme.
Ah, sort que has dit el però, perquè anem a dir això no són les Olimpiades.
No,
clar, si li poses ja problemes.
Imaginar una persona corrent...
Entes amb aletes.
Aletes.
Què dius ara? Amb aletes o amb aletes?
Bueno, jo t'hagués dit peus de pato i ho hagués dit malament.
Amb aletes, jo ho entenc.
Aletes, sí, sí. Però què us sembla més incòmode? Córrer amb aletes o amb... No, amb aletes o amb ulleres i tub?
Home, amb aletes, no?
Sí, jo no sé si sabria respirar gaire bé.
És difícil, eh?
I a més, les ulleres tampoc no veus perifèricament. És difícil. Si ho voleu saber, el rècord està en 14,82 segons.
És rapidíssim, eh?
De l'alemany Christopher... Irmscher.
Però que ho portava tot, eh? Portava aletes, sí, ulleres, clar, i tupi de submarinisme.
Sí, sí, sí. És que si no bats el rècord.
I la pregunta és si han presentat altres persones o era ell l'únic?
Clar, això jo crec que és una pregunta que es podia fer a tots els rècords possibles.
A ell se li va acudir, això d'entrada.
I tu, si vols, demà podries intentar batre aquest rècord.
Home,
què vols fer?
Home, a mi em faria gràcia.
Fes-ho.
No m'ho puc creure.
Sí, home, sí.
Aturem aquí el carrer aquest que puja, el de Belllloc.
Què he de fer, això? 100 metres?
100 metres en menys de 14,82 segons.
Demanem autorització, però l'any passat vam fer aquí una pista de curling, aquí fora.
Doncs aquí podríem fer tranquil·lament.
On hi havia la pista, podem fer ara la pista de curling, podríem fer els obstacles.
I 100 metres, podries saltar la valla durant un metre, 100 vegades...
Ara li poses a cara.
No, vull dir que tampoc fa falta que tallis el carrer. No
jo només demanaria que m'acompanyéssiu al llarg de tota la cursa per si algun moment caigués, que no crec que passi. No, per recollir-me abans de que no toqués a terra.
Et posarem genolleres a tu, per si cas.
Perfecte.
És important que no et facis mal.
O
neopreno, així ja em protegeixo tot el cos.
Això no ho estipula el rècord.
Ja en parlarem.
Vine com vulguis.
La fotografia de la persona és amb pantalons curts i màniga curta. O sigui que amb neopreno potser és massa difícil.
Llavors que ho faci al Ferran Capdevila.
Ah, sí, sí, sí.
No?
Pobre Ferran, que estava sense dir res.
Per què li ha caigut això ara,
Ferran? Però m'arriba curta.
Doncs mira, Ferran, t'ha tocat. Altres fites, com l'efecte dominó més llarg de la història.
Això és molt maco de veure.
Però,
això podria fer el Minguella.
Exacte. Sí. Hi ha una dificultat afegida, sí, en aquest repte, que és que en comptes de peces de dominó són persones agafades a un matalàs de dormir, val? Una rere l'altra, i llavors cau la primera, hi ha un efecte dominó, i tu veus el matalàs com si fos una peça de dominó gegant, però està caient persones sobre matalàs.
Això amb logística, Harky, és més complicat de fer.
Clar, perquè hauríem de dur el matalàs aquí.
Sí.
Bueno, hi haurien de ser, crec que eren més de 2.800 persones.
És molta gent.
2.800 matalassos.
Sí, sí, no,
això se'ns escapa a mi de les mans.
Podríem donar la volta a Sants. Ja, això és posar-s'hi, és fer una crida.
Quedaria maco per això,
si
eh?
Si voleu participar, contacteu amb el WhatsApp del programa i anem apuntant.
Endavant.
No sé, no.
Vinga,
idea.
Va, què més?
Però en comptes d'enumerar més rècords, jo us proposo que els endevineu.
Ah, val, perfecte.
A partir del so del vídeo d'alguna d'aquestes gestes, d'aquest cap de setmana, ara tirarem uns talls i hauríeu d'endevinar
de què val,
quina disciplina, de quina disciplina estem parlant.
A veure, de quina disciplina estem parlant.
Sí, és val. Impossible, ja t'ho dic ara. No? Endavant amb el concurs. Has de dir que he extret els talls d'un vídeo que heu rebut com la pòlvora aquest cap de setmana per molts portals de notícies, diguem-ne, alternatius. D'un rigor... Bueno, és el tema que jo toco.
Perfecte.
Pel que jo toco.
Val, va.
Però ningú li ha semblat rellevant aportar les dades dels rècords. Per tant, no sabem... o sigui, sabem el nom de la disciplina, però sí, no sabem, jo què sé, els metres d'alçada... No ho val, sabem, això.
Estan aconseguits, o sigui, estan...
Sí, senyora, i certificats.
Certificats, val.
Va, comencem amb el primer tall. Endavant.
A mi m'ha semblat com un soroll com de mot.
Sí, sí, és un motor.
És un motor.
Bueno, sí, sí.
Anem sumant.
Sí, 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 és un motor com si hi hagués un sal.
Pot ser,
sí,
podem intentar fer un comú.
Fem amb equip, sí, no?
Sí, sí.
No, fabriquem un equip.
Només faltaria que competíssim.
Té a veure amb algun tipus de sal?
No.
Podem tornar a sentir el tall?
Home, per favor, si la Paula ho vol. Hi ha claca, però...
Hi ha motor, hi ha motor.
És que està molt lluny, també ens fas trampes, perquè... jo...
Mullavos, no sé.
Jo diria que...
Una disciplina, però pot ser de qualsevol
clar,
cosa,
Mercè,
eh?
Clar, sí, els límits els posa...
És facilíssim, aquest concurs.
Anar estirat damunt d'una moto com si fossis Superman.
Jo apuntaré. No, 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 ho endevinareu.
D'andròmines, no sé. No,
no, no, no. En el diari posava meter una camioneta por el huevo más estrecho circulando sobre dos ruedas. El huevo és una errata, però a tots els portals on ho he llegit posava huevo, perquè la gent fa control C, control V. És copiar...
Com?
És hueco. Meter una camioneta por el hueco más estrecho circulando sobre dos ruedas.
Ui, quasi ho saltem,
una camioneta a dos rodes...
Jo crec que els dilluns això...
Vols dir que demà ja ho tindries.
Sí,
molt més
demà,
clar.
Molt dilluns, ràpid.
Dilluns impossible.
És impossible.
Bueno, no passa res. Seguim amb una nova provesa.
Més fàcil.
A veure si l'endevineu. Sí. Vale.
Això són...
Això és una pilota.
Això són talons.
Això és algú xinès?
Això són talons,
un enredo,
no?
Xinès.
He intentat posar unes llegendes que a mi em recordin la cosa, però que no us...
És que estic llegint el guió, a veure si ho endivino. Ah, no
ja, tens a veure amb un frontón? No és un frontón,
no,
això?
No,
però són talons, eh?
Ja intervenen els talons, sí. Un taló, de fet.
I cocos? No, tampoc.
No. Ui, per on vas? Ara m'he perdut
si
jo.
Com si fos un cavall. Saps?
No.
Pot... Què?
És un home fent mortals cap enrere,
sí,
saltant a una sola cama i caient sobre aquesta sola cama. No ho haguéssiu dit mai, eh?
Mai. I dilluns
a mi m'ho ha semblat, eh?
Sí,
t'ho ha semblat.
Al principi, però després...
No t'has pogut arriscar.
No me l'he jugat. Cuida'ls.
Ara sí que ho veieu, no?
Sí, sí, es veu, se sent perfectament.
Jo quan ho he sentit, m'havia sonat com una mena de taler. Una...
Taler?
No? Sí, sí, de...
De teixit.
Empresa de teixit.
Sí, com si fessin jerseis.
Sí, sí, m'ha semblat això. Més habilitats aparentment inútils.
Això és un martell.
Això és un ping-pong.
No?
Això és algú grapant.
Has fet ahir, de la Candela?
No.
No té res a veure, no? Però vull dir, sembla un pipó. Dim.
És impossible, també. És dins la disciplina de saltar corda.
Saltar corda?
Sí. Ja em pots tornar a posar, Paula?
Què salten amb zancos?
És encara més sorprenent.
No,
si tu recordes a zancos...
Clar.
Us heu d'imaginar dues persones, sí, val? Movent les cordes, fent la gira a sentit horari i contrahorari,
sí?
Sí.
I dues altres persones al mig saltant fent la vertical.
Sí,
això és dificilíssim.
Saltàvem amb els palmells de la mà.
Però, sí.
I n'hi havia algun de fàcil o no?
No, Mercè, si fos fàcil, ho faria tothom.
Però, no, però d'aquests rècords...
Del concurs? No,
clar.
Però ens en queda un i, per tant,
va,
si vols fem aquest.
No, home, no.
Sí?
Sí,
va, doncs endavant.
Va, Paula, sí. Oh! A veure, torna a posar, sí. Això és una pistola.
O com una catapulta.
No.
I, quasi, però
ah,
no.
Ah, ja val. Saps?
Sí.
Estàs dient una un tirachines d'aquells?
Sí, sí.
No.
No, jo no, no tinc ni idea. No. O una pinça d'estendre gegant i algú s'hi posa a sobre i salta, com si fos un...
Ho has endevinat, sí, sí.
Sí?
No, home, no, és impossible.
Ostres, tu, jo m'havia parat amb cara, amb cara de no m'ho puc creure.
Això és salt d'alçada, ah, val? Salt d'alçada, però sí, en comptes de fer-ho amb pèrtiga,
sí,
és utilitzant els saltadors aquests que porten una molla,
sí,
saps? I hem de sumar que és fent un mortal enrere. Mare. I aquesta tinc la dada, són 3 metres.
Oh, ala! Ostres!
Oh! Ah, aquest sí que
s'entén. El clic-clic de la molla, llavors pot cau ser sobre la colxoneta.
Ara que l'has explicat, s'entén el...
Ara ho heu vist tot clar, eh? Sí. Clar. Si teniu ganes de batre un rècord, o se us acut alguna disciplina del tot alternativa, perquè han de ser estranyes, les disciplines.
Val?
No pot ser, no sé,
coses
normals. No dubteu en presentar una sol·licitud al guinnessworldrecords.es,
sí,
i valoraran la vostra proposta, i us assignaran un adjudicador oficial, que ve ser com un notari.
Ejard, que ho hem de fer, això.
Sí, què us ha fet més gràcia d'això que ha parlat l'Uri d'aquestes no, proves?
Clar, tu pots anar a batre un rècord vigent o te'n pots inventar un.
Jo crec que ens l'hem de fabricar.
És que, clar,
no,
només el de córrer 100 metres llisos...
És molt bo.
Amb ulleres i tal, si a sobre et fessis en directe en un programa de ràdio locutant, ja està, perquè...
Clar, és una nova categoria.
És una nova categoria.
I a més ho podries fer superlent, perquè ni no ho ha fet ningú abans, i ja hauries batut el rècord.
Clar, vull dir, hem de fer...
L'hauries establert.
Jo crec que...
A priori sembla fàcil.
Sembla senzill. Hem d'intentar alguna cosa fàcil, però novedosa.
Bueno, fem una cosa, truquem a direcció, a veure què opina.
Ah, sí.
I llavors, bueno, podem...
Bé, nosaltres fem la proposta.
Preparar-te? O...
Bé, en funció del que ens diguin.
Sí, però tu necessites escalfar...
Mentalment.
No? Mentalment. Bé, doncs prepararem la pista.
Escalfar-te mentalment. Ja està. Molt bé.
També podríem acceptar propostes, però a mi aquesta m'agrada, haig de dir.
Sí, jo crec que ens agrada, no?, la que ha proposat la Jarque.
Sí. No, com que no l'heu de fer vosaltres, oi?
No, home, però tu ho faràs bé. Tu ets la representant de l'equip.
No patiu. No?
Jo crec que
guanyarem,
sí.
Guanyarem, eh? Guanyarem, eh? Tindrem un rècord, eh?
O al Capdevila.
Però el més important és si sortirem el llibre aquell del Guinness, de World Records.
Sí.
Jo vull sortir la foto amb vosaltres, eh?
Nosaltres aplaudim.
Això serà una gesta d'equip, eh?
Aplaudim.
Primer t'han d'aprovar la sol·licitud.
Sí.
Que això potser és difícil.
Al senyor Guinness.
Clar. Va. I després, bueno, certificar-la.
Això està fet.
Va. Mira, saps què està fet? Que ahir el Barça femení va tornar a vèncer, i ho va fer amb una maneta. I qui hi havia allà? Doncs a Sir Buffalo. I també la Paula Moreno, confirma. Sir Buffalo va fer un seguiment, i ja ens ho ha avançat, eh? En Jan Laporta. Estava ben... Estava assegut ben a prop d'ell.
És que el té...
El té molt a prop.
El té molt a prop. Sí, molt a prop.
I com nosaltres també tenim a prop al Buffalo, marxem a publicitat i a la tornada ens dona ell mateix la penúltima hora.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Radio Estel.
Vinga, va, que amb els senyals horaris, ara, amb aquests senyals horaris arribem al punt de les 3 del migdia, moment en què, ja sabeu, connectem amb les nostres corresponsalies repartides per tot el territori català. És dilluns, per tant, toca parlar amb la Bodega Pepeta del barri del Ferró de Barcelona. Des d'allà ens informa aquesta hora, des d'aquesta penúltima hora, Sir Búfalo George. Búfalo, com estem?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Búfalo, com va anar ahir el seguiment a Gent la Porta?
El seguiment, bueno, el vaig marcar a distància, però no em van deixar estar a prop, eh? No em van deixar estar a prop.
Sí? Què va passar? Explica'ns-ho.
No, no, que vaig anar al camp de futbol a veure les esportistes femenines del Barça.
Sí.
I, bueno, jo no anava a fer jarana, jo anava a veure el partit, que és un espectacle que li recomano a tothom, no?, veure aquestes noies.
Recordem Barça-Madrid, eh? Barça-Madrid del Barça femení.
Sí.
Bueno,
sí,
però... vas gaudir, doncs, Búfalo?
Vaig gaudir...
del bon futbol.
Que jo que he anat al camp a veure el partit del Barça de Lliga,
sí.
Hi ha una diferència bastant gran entre la gent que havia ahir i la gent que hi ha al partit de Lliga. És a dir, ahir hi havia un 80% de gent del Barça d'aquí, de la zona, de catalans, castellans o el que sigui, però no havien estrangers en majoria. I llavors això amb l'ambient es nota.
Clar.
Clar. Són els que recolzen, són els que animen, són els que ser del Barça és el millor que hi ha. Els estrangers no saben ni el que és això, m'entén?
Ja, que van a, diguéssim, fer una mica de turisme.
Sí,
de turisme.
Exactament, sí. Fan turisme. Ahir no havia turisme, ahir hi havia el partit del Barça-Madrid.
Clar.
I això es nota a la grada, a la graderia.
Per tant, ens confirmes que vas estar a la graderia, vas estar a prop de... a la vora de Gent la Porta. Com va seguir el partit, ell?
No, bueno, jo no el veia... Ahir estava a la llotja, jo estava a la tribuna, estava a prop, aquí 10-15 metres, però bueno, jo no el veia...
Tu miraves el partit.
Jo vaig a lo que vaig, jo a la porta. Jo vaig a veure l'espectacle que hi ha a la llespa.
Molt bé. Búfalo, important també, avui et volíem comentar, Gavi, lesionat pel que queda temporada,
Sí.
Després del partit amb la selecció.
Sí,
espanyola.
No, però això...
Com estàs?
S'ha muntat el futbol al món, tal com està el futbol al món, això ja és normal, li està passant al Madrid, li està passant a tots els equips. El Haaland també està lesionat, vull dir...
Correcte, Vinícius també pel Madrid.
Estan arribant a final d'any ja, que estan desmuntats, m'entens?
Sí. Escalf, no? Ni que sigui, perquè és que, clar, pobre nano, i el veiem trencat, sortint
ja no
del
queda,
camp plorant.
No ens queda mig del camp ja, Jordi.
Els han deixat fitxar, però...
Ah?
Però,
sí.
Però jo miro enrere i veig gent jove. Veig
sí.
gent jove.
Sí, senyor.
I aquesta és la que s'ha d'aprofitar de la situació.
I a cost zero, també s'ha de dir això,
A cost zero, jo confio en la gent jove.
Bueno.
Jo com a mínim, jo no... Sí. Si s'ha lesionat el Gavi i ha volgut anar a la selecció espanyola, el millor està una mica tocat, ja ho ha dit... i ha pagat les conseqüències. No,
bueno,
no
sé ben bé. Búfalo, necessitem saber a aquesta hora el plat que més ha sortit avui de la Bodega Pepeta, de la cuina.
Ui, la verdura.
Bé.
La verdura del dilluns s'ha acabat, la motxeta tendra i patata. I el peix, la llenguadina, el bacallà, se'ns ha acabat tot ja. Estic a les últimes.
Fantàstic. De postre què? Com anem, Búfalo?
No, de postre tinc material, tinc aranda... Bueno, tinc de poma, de Santiago... Tinc material.
Tens material encara, no? Perfecte. Sí, sí. Doncs a veure, fins que... abans que acabi la temporada, a veure si podem fer una visita al Búfalo George, de la Bodega Pepeta.
Estic esperant, però no hi ha manera.
No hi ha manera. Ja ho trobarem, Búfalo.
Estic esperant a tu i a la Melero de tot es mou.
A la Melero també. Bueno, però ja, això li has de dir a ella. Nosaltres ja saps que des de fabricació pròpia fins al final. Búfalo.
Sí.
Bueno, escolta, tallem connexió, que vagi bé.
Vale, venga, Mercè, que vagi bé.
Vinga, adéu.
Adéu.
Quatre minuts que passen de les 3. El Búfalo parlava de mirar enrere. A nosaltres també ho farem, perquè amb la Candela repassem les notícies vintage d'aquest dilluns.
Exacte, anem cap al 20 de novembre de 1963. Piripiri. El 20 de novembre de 1963, que hi ha dimecres, i us he d'explicar una cosa molt curiosa que em va passar amb aquesta notícia que començaré. Recordeu que divendres vam entrevistar el director del festival de Carmen Amaya de Begur. Doncs bé, divendres, després d'acabar de fer l'entrevista, em vaig dir, va, Candela, no procrastinis més a la teva vida. Comença a fer les notícies vintage del dia 20. Llavors vaig escriure 20 de novembre de 1963, així, data random, i el primer any, us ho juro, que em va passar pel cap, va ser el 1963, i endevineu quina notícia anava de portada aquell dia?
Ai.
Doncs Carmen Amaya murió ayer mañana en su finca de Begur, coneguda com la Masia. Ai. Sí, vaig a treure la notícia, saps? Vaig a treure...
Va venir cap a mi,
jo vaig posar... Any,
experiència de mentalisme.
A mi em va agafar por, en aquell moment.
Home, què vas fer? Apagar l'ordinador.
Sí, vaig estar a punt de marxar i fugir cap a casa meva, però em vaig trobar aquí a la porta, a la sortida de l'estrem, va dir, tira cap dalt.
Professional. Haguessis hagut de comprar loteria. Sí. Jo crec que estaves en ratxa.
No, a mi la loteria, jo...
T'evita la loteria.
M'esquiva, sí.
Escolta,
sí.
Van dir el divendres justament que va morir a Begur.
Va morir a Begur, i ara us ho torno a explicar perquè m'ho vaig trobar. La Carmen va morir a les 9:05 del matí. Sí. Vull dir, va passar el rellotge 5 minuts i va dir, me'n vaig d'aquest món, que ja estic cansada, per culpa de problemes renals que patia. De fet, la seva biografia explica que va sobreviure més temps del que acostumen a viure altres persones amb aquesta mateixa malaltia, perquè la Carmen, com que ballava moltíssim, cremava moltíssim. Mm. I era per això que ajudava, com si diguéssim, a cremar els excessos que els ronyons no podien cremar.
Sí, això ens ho va explicar, no? Litor, sí.
Això és útil.
El diari acompanyava la trista notícia amb tres fotos. Primer, la d'una actuació seva, després la d'ella al jardí de casa seva i, per últim, la del dia de la seva boda amb Juan Antonio Agüero, amb qui va tenir 7 fills.
Caram.
Paco, Carmen, Antonia, Leonor, José, Antonio i Maria. No per aquest ordre. Tots es van dedicar professionalment al flamenc, menys el petit, el José, que va dir, bueno, doncs ja vindré.
Faré sardanes.
Sí, canviem. Diversifiquem. No sigui cas que no ens funcioni el flamenc i tots estiguem al mateix ram. Una mort que molts mitjans van comentar, de fet, gairebé tots, i que es fonien amb elogis cap a la Carmen Amaya, com la més temperamental i tràgica de les criatures de la dansa, carai, o claveles rojos per a l'artista de pies ligeros.
Bonic.
Molt poètic. I atenció, que potser la Carmen Amaya va saber quina malaltia patia molt abans d'anar a un metge i que li diagnostiquessin, gràcies a l'última gran novedat enciclopèdica mèdica familiar. Que vindria a ser l'internet d'ara, eh? El Google. És a dir, tu quan et passa alguna cosa, dic, mira, jo, Candela, estic acostipada. No, dic Candela, estic acostipada. No, acostipat. Què podria provocar-me? Doncs...
Ja li agradaria al Google tenir el nivell de
la última gran
finada de l'enciclopèdia.
L'última gran novedat enciclopèdica mèdica. Això tenies?
Sí.
Pues jo m'he quedat una mica tiesa, eh?
Sí,
quan
sí,
he llegit.
Que tenia a casa.
Tu trobaves...
No hi ha fake news a les enciclopèdies.
No, ni una. Tu et trobaves malament i només calia que miressis la gran enciclopèdia mèdica familiar, sí, i ja podies deduir què et passava i segurament res tranquil·litzador. Estava editada pel gran doctor José Pacheco,
val,
metge dels hospitals de la Nostra Senyora del Sagrat Cor i de la Nostra Senyora de l'Esperança a Barcelona. Garantia. Vull dir, reputat. Vull dir, si estàs en dos hospitals,
home, clar,
malament no ho pots
perquè
fer.
Perquè se't rifen.
Clar. L'enciclopèdia es venia com el fiel guardián de tu salut i explicava totes les malalties de forma detalladíssima amb els seus símptomes i amb el quadre clínic complet i, el més important, explicades, sí, per al profano, és a dir, pels capullets que no enteníem res. L'enciclopèdia portava totes les malalties, eh? Diftèria, parafitus, viruela, varicel·les, asma, bronquitis, angines, embòlies, arrítmies, miocarditis, ciorritis, colitis, estrenyiment, gastritis, paperes, pielitis, cistitis, tot acaba amb itis, diabetis, gota, ciàtica, arteriosclerosis...
La què?
La colitis.
Amor.
Colitis.
Home, no.
Què més?
Alguna inflamació d'alguna cosa. Sí. Els maldecaps, les neuràlgies, la neuritis, la meningitis, la tuberculosis, el càncer, també t'explicava el càncer, l'enverenament, sí, les luxacions i les cremadetes.
Però l'enverenament...
Com ho has dit, això?
L'enverinament és una malaltia?
Home,
depèn.
O és una mala intenció?
No, és una mala intenció que et provocarà una malaltia, segurament. Però bé, tu quan veus que es comença a posar lila, està enverenat.
Obre l'enciclopèdia.
Sí, exacte, la tinc res millor fet.
És un llibre que la Mercè ja ha dit que tenien a casa seva, per tant, tornarà a guanyar el nostre Precio Justo, però anem-hi a jugar. no comptava que partissis amb avantatge, Mercè, perquè jo desconeixia aquesta data tan important,
però,
que tens aquesta
enciclopèdia,
tot lliga. Però, va, quan diríeu que costava aquesta meravella de llibre que facilitava la feina als metges amb el seu propi coneixement?
És un sol llibre?
Ara, quants volums tenia?
És una enciclopèdia, a mi no m'expliquis.
És una enciclopèdia que porta tots aquestes...
Diferents volums.
Vinga, va.
Ostres, això és dificilíssim.
Marta, va.
1963.
No, que ho digui la Mercè.
Jo recordo, per la foto de canviar el diari, que només era un llibre.
Eren llibrets molt petitonets, perquè cada malaltia, diguéssim, ja estaven recollits.
Clar, i si els ajuntaves, com els de... Ai, com es diuen? Quan a tu amb un diari et donen cada...
Cicles.
Com per fascicles. Vinga, va, Marta.
Jo dic 1.500 pessetes.
1.500 pessetes, Mercè.
Va, jo 800 pessetes.
800 pessetes, Uri.
3.000.
3.000 pessetes. Ui. I aneu fatal, perquè la resposta correcta és... Aquesta en bossa massa allà. 122 pessetes.
Ui.
És molt més baratet.
Però això quin any...
Ah, 122 pessetes.
T'has passat.
Tothom s'ha passat.
T'ha
passat, però és la més propera.
Clar.
En fi, va, i ja que estem, deixeu-me preguntar-vos per un altre producte molt nostre. L'aparell de ràdio Marconi. Estem parlant de l'aparato de ràdio dissenyado especialmente para la casa, fácilmente transportable, funciona indistintamente con pilas o con la red general. Quan diríeu que costava l'aparell de ràdio Marconi? Aquí me l'hauríeu d'encertar, nens, que us dediqueu a la ràdio.
1963.
Què costava l'enciclopèdia?
122 pessetes. Però estem parlant ara d'un aparell.
Sí.
Vinga, va.
A veure, va.
Una equació.
Una tele d'aquestes grans, jo estic fent aquí.
Vinga, va. Qui vol començar?
Va, 70 pessetes.
Mira, fem una cosa. Marta, no has dit res? Que comenci la Mercè,
sempre
ho fa millor i us servirà de guia.
Però un moment. Vinga,
per això, l'anul·lo la resposta, perquè és que no pot ser 70
pessetes. Però les d'ara.
O sigui, em diu que una enciclopèdia en val 1.500 i una ràdio val 70 pessetes.
Malament,
vinga, Mercè.
Va, jo et tiro una Marconi del 63, jo dic 1.000 pessetes.
1.000 pessetes.
Anava a dir jo, també.
Marta.
No, jo crec que és una mica menys.
1.200 pessetes.
1.200 pessetes. Uri?
900.
900. Pues, tots fatal, perquè costava... 3.495 pessetes.
Jo ho anava a dir,
Com
ho anaves a dir? Però si has dit 1.000 pessetes.
No, però ho anava a dir.
Mira, segur que el Black Friday de l'època era el que la gent comprava més, perquè és el que es ven més a productes elèctrics.
I després d'aquest anàlisi de compres, acabem amb la convocatòria de los Premios Natalidad. A la delegació provincial de l'Institut Nacional de Previsió hi havia les bases del concurs d'aquests Premis Nacionals de Natalitat del 1964, perquè, clar, primer els nens s'han de fer i tenen 9 mesos de cocció, per tant, vull dir, es convoques als 63, però els premis ja són... Sí, un concurs de tenir nens.
Bueno, no preguntis, Uri.
De fer-los, de tenir-los i d'acumular-los. Sí. Perquè, mira, un primer i segon premi de 50.000 i 25.000 pessetes, respectivament, pels matrimonis amb més número de fills fins a la data de la convocatòria, és a dir, fins al 63.
Sí, està molt bé.
I el mateix premi per tenir el mateix número de fills vius o morts, perquè també comptaven els fills que ja no hi fossin.
Déu-n'hi-do,
Bueno, però...
Bueno, és igual, no preguntis.
A mi
el que m'interessaria saber si aquests 50.000 i aquests 25.000 era per cada nen que tenies o per acumulació. I condició sine qua non, que per participar-hi és que havies de tenir DNI. Què ponen tu DNI? Espanyol.
Vull dir,
que si no tenies DNI espanyol no podies participar.
Fora, va.
Bé, un concurs molt...
Progre.
Exacte, aquesta és la paraula.
No? Progre.
De 1963, vamos.
Escolta, què anava a dir?
Que perds els papers de lo nerviosa que t'ha posat al concurs.
Sí. No, però, a veure, jo m'he sorprès, però estava amb el Marconi encara. T'ho juro que hagués dit 3.000,
No, és que
no
sé
per què ho he dit. Mercè.
No ho he dit, llavors no compta.
Què havia dit la Marta?
A més ho has dit, aquells aparells grans que semblaven una televisió, que he pensat, molt bé, molt bé.
És que ja anava bé.
És que tu sempre vas bé, Mercè, amb els preus d'antes.
D'antes, jo no sé què passarà, Jarque, però avui faràs la digestió.
Sí, sí, sí que ho saps, sí.
Amb una cantant que actua quan?
Divendres.
Al Boldan Festival, una de les grans representants de l'escena jazzística de casa nostra, Andrea Motis, amb qui fas la digestió.
Sí.
D'aquí res, mira, publicitat que dura... Paula, quan dura? Un minut, i la Marta Jarque fa la digestió avui amb Andrea Motis.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que passen 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda, abans de parlar amb Andrea Motis i fer la digestió amb ella avui, Jarque, crec que ens has d'explicar una cosa, perquè sí, és que encara no has explicat prou, perquè jo crec que la gent ja hauria de tenir ja mig peu.
Sí, però que jo et vull... Mercè, aquest matí de dilluns,
sí?
Deixem enrere el cap de setmana, però jo, tot i així, mira, et vull proposar un pla.
A veure, Jarque, què em proposes?
A veure, perquè sí que és veritat que a vegades hi ha caps de setmana, no?, que els divendres ens sentem aquí després del programa i diem què fem aquest cap de setmana,
sí,
no?
Sí, d'aquests divendres
que dius. Exacte, què podem fer per desconnectar, per escampar una mica la boira? Doncs mira, jo et proposo anar a Montserrat, que hi anem plegades,
és i endinsar-nos, digues... Jo crec que no hi hem anat mai plegades a Montserrat.
No, això t'ho asseguro, eh? Tu sí que em sembla que hi has anat alguna vegada.
Jo sí, molt.
De fet, has tornat amb algun que altre souvenir.
Sí, eh?
Però plegades no hi hem anat mai.
No.
I mira, és veritat que en una amistat s'han de fer aquestes coses, s'han de fer noves, s'han de viure noves experiències. Mira, doncs això et proposo, anar a Montserrat i que ens endinsem doncs, precisament en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Més, mira, qui agafa el cotxe, tu o jo?
Mira, fem una cosa, agafem a mitges. Vull dir, anem fins a Monistrol.
Clar, el que et dic és que aparcarem gratuïtament i després pujarem a la cremallera, que és aquesta via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari, que és un tren sostenible mogut per energia solar, accessible, amb vidres també panoràmics, que ens podrem fer fotos a tot el que veiem. I a més ara doncs que bé que gaudim d'aquesta llum fantàstica, d'aquests dies que són més curts, però de dia hi ha aquestes tardes, aquestes llums de tardor fantàstiques, doncs les podrem gaudir també pel camí. Juntes descobrirem també aquest patrimoni natural i cultural amb aquests funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Mercè, per tant, això ho haurem d'anar enllestint, no sé si per dissabte, per diumenge, però en qualsevol cas, Montserrat, jo penso que és un tros de pla pel cap de setmana, per tant, molt per fer, molt per veure, molt també per viure, molt, Mercè?
Montserrat.
Ara.
Ens situem a 3:45 de la tarda. Pau Massip, com estàs?
Bona tarda.
Molt
bé,
bona tarda.
Bé.
Tu estàs com nosaltres avui, que estem una mica...
Com?
Espesos.
Espesos?
Per
què?
Sí. Bueno, perquè hem desconnectat, hem descansat molt aquest cap de setmana i estàs això que...
Carai, que bé.
Sí. Com està? Com està l'agenda? Com la tenim, a tapaïda o no?
Mira, aquesta setmana bastant, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Aquesta setmana sí, però... Com que mai em deixes temps per explicar-ho tot...
Ja està, ja comencem. Tu també, eh?
Qui és que necessita una trona? És que he arribat aquí i hi havia un paquet de folis a la cadira.
Res, és que agafem molts apunts, Pau. És això. Va, què ens expliques? Perquè jo crec que... Has dormit bé, tu, aquesta nit, o no?
Dormit, sí.
A Argentina, què? Ara ja de quina hora deu ser? Ara ja deu ser cap a les 10 del matí, una cosa així, o...?
6 hores,
una miqueta no, més, no?
Que són de diferència?
Sí.
Doncs restes. 15 menys 6, 9. 9 i 20.
Bueno,
hi haurà de
què?
Tot, hi haurà de tot. Sí. Hi haurà gent que estarà feliç i hi haurà gent que no. Em sembla que és el primer cop que un candidat que ha rebut el suport públic de l'escriptor del Nobel, ara no em surt el nom, del Vargas Llosa, guanya, perquè fins ara tots els que ell li havia donat suport havien perdut. Sí.
Ah, sí?
Sí. Sí, 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 sí. S'haurà de veure, s'haurà de veure. Aquest matí sentia un analista que deia que segurament molts argentins l'han votat pensant que tot el que diu que farà realment no ho acabarà fent. Tot això de dolaritzar l'economia, eliminar el Banc Central Argentí, etc., que al final no ho acabarà fent, perquè com que ha rebut el suport de la dreta tradicional, consideren que al final... I que segurament membres d'aquesta dreta tradicional formaran part del seu futur govern, seran el dic de contenció davant d'aquestes mesures tan extremades. Però s'haurà de veure, s'haurà de veure què passa.
Bueno, doncs veurem al transcurs de les hores a veure què passa a l'Argentina, però aquí avui ja ha donat explicacions sobre aquest nou govern,
sí,
Pedro
sí,
Sánchez.
Sí. El que és més sorprenent crec que és el silenci i l'hermetisme durant tot el cap de setmana en què realment no s'ha sabut cap nom.
Per què creus que ha passat? Perquè divendres ja s'estava com cuinant gairebé tots els noms,
sí,
no?
Sí, 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 i ha anat trucant a tothom, però aquesta vegada ha aconseguit realment que no sortís cap fuita i que no hi hagués cap pressió. Jo crec que en aquest sentit el PSOE s'ha alineat i té molt clar que aquesta serà una legislatura molt dura, que costarà molt de tirar endavant, perquè has de fer equilibris amb 7 grups que et demanaran coses molt diferents. L'esquerra exigirà mesures socials, el Partit Nacionalista Basc et demanarà concessions cap a la seva autonomia, Junts també pressionarà molt, i llavors s'hauran de fer molts equilibris i, a més, tindràs al davant un PP i un Vox que qualsevol cosa que facis et plantarà en batalla molt durament, declaracions... Vull dir, serà una legislatura de declaracions molt inflamades, del carrer inflamat, també, i suposo que davant d'això el PSOE té clar que si volen que això duri com a mínim 4 anys... han de tancar files, i això vol dir, doncs, per exemple, el que s'ha passat aquest cap de setmana, que no s'ha sabut cap nom fins aquest matí, que s'han començat a confirmar, que hi ha hagut diverses sorpreses. La principal, per mi, és el fet de que el PSC només tingui un ministre, que és Jordi Hereu, que tampoc seria un perfil molt, molt destacat d'aquest PSC. Vull dir, un Jordi Hereu que és l'alcalde que perd l'alcaldia de Barcelona després de governar durant tota la... des del retorn de la democràcia, des del 79. Jordi Hereu és qui perd aquesta alcaldia davant de Xavier Trias el 2011. No era ja un perfil molt destacat en aquell moment, i ara el recuperen. Sí que diuen que és un gran gestor, però justament el que deien és que Sánchez volia un govern molt polític, i sí que és veritat que indústria és una cartera important, però tampoc és una cartera vital en el sentit de les que tindran més pes polític. Per
Escolta.
Exemple, justícia, que tindrà Félix Bolaños,
sí,
superministre, que en diuen, sí, perquè assumirà dues carteres.
Presidència, no?, que ja tenia.
Manté presidència i assumeix justícia.
I Iceta, què ha passat?
Iceta, jo crec que Iceta ja està acabant els seus dies, sí, com a polític, vull dir, ja està més que amortitzat, per dir-ho així. Sí que hi haurà, per exemple, si Nadia Calviño, que és vicepresidenta primera i ministra d'Economia, si finalment es converteix en presidenta del Banc Europeu d'Inversions i, per tant, se'n torna a Brussel·les i deixa el càrrec, aquí podria ser quan el PSC guanyés quota i llavors sí que guanyaria molt de poder, molt de pes dins del govern. Però tot això ja són especulacions.
Especulacions que anirem detallant, no?
De més endavant, exacte.
Quin altre ministeri t'ha sorprès?
Mira, jo, sorprès no. Jo tenia la impressió que Òscar Puente seria ministre i pensava que seria ministre de territori, de obres públiques, o ara de transports, ara se'n diu. I mira, s'ha confirmat. Sorprèn també la nova ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que és bastant desconeguda. Té experiència en el seu camp, però és bastant desconeguda.
Professora de Dret Constitucional, no?
Sí, a la Universitat de Valladolid. De fet, és la número 2 d'Òscar Puente, tant a l'Ajuntament, a l'Ajuntament de Valladolid. Òscar Puente va ser alcalde i ella era la número 2 al govern. Les últimes eleccions municipals van passar a l'oposició i continuaven allà tots dos. I ara tots dos passen al Ministeri de... passen al Consell de Ministres. Sorprèn, sí, que s'havia parlat molt de Ximo Puig, i al final no hi apareix.
Política territorial, no?
Exacte.
Que sonava divendres.
Sí, 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 sí.
Ángel Víctor Torres, eh?
Sí, de Canàries. Ja va haver-hi la ministra, la Carolina Darias, que també era de Canàries, que també va ser
ara
de política territorial.
No? Estava, no, ara no
va ser candidata.
Va candidata, però no va.
Em sembla que no va arribar a aconseguir-ho. I és això, ara un altre canari.
Mònica García, que ja se sabia,
sí,
no?
Sí, aquests sí que se sabien. Ernest Urtasun. El que passa que, per exemple, és Sanitat, que normalment és una cartera molt important en altres països, a l'Estat totes les competències estan traspassades a les comunitats autònomes. Per tant, És un ministeri que sí que té pes, però que no és tan rellevant com pot ser en altres països on sí que es dirigeix la política sanitària des de l'Estat. Cultura, bé...
Com ha quedat allò de cultura? És cultura i esports?
No.
S'ha separat, finalment?
Se separa, esports ho assumeix el PSOE, perquè el PSOE vol controlar l'organització del Mundial Femení amb Portugal i el Marroc i prefereix que estigui sota domini del PSOE. O sigui que al final... cultura, es queda Ernest Urtasun només amb cultura. S'haurà de veure també que això pot canviar la configuració a l'Ajuntament de Barcelona. Semblava que havia de ser Ada Colau qui seria ministre, al final no. Al final Colau va renunciar-hi públicament i el que sí que semblaria és que nomenaria com a número 2, 3 del Ministeri Ernest Urtasun, Jordi Martí, que és l'actual portaveu dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona, que és un pes pesant del partit també, i que ara passaria a fer política a Madrid. I això caldrà veure com deixa el grup municipal de Barcelona en Comú, perquè realment era un dels pesos pesants del partit, era qui estava donant la cara en les declaracions com a portaveu. Ada Colau no se l'està veient molt públicament últimament. Janet Sanz té un perfil potser més polític, per dir-ho així. El tema de les negociacions, presentar la proposta de pressupostos alternativa que van fer els comuns, la va presentar Jordi Martí, o sigui que haurem de veure això també, com quins canvis provoca a la política municipal. El PSC també defensa que treuen ferro el fet de que només tinguin un ministeri, tot i haver obtingut els millors resultats, o sigui, que bàsicament Pedro Sánchez és president gràcies als resultats obtinguts pel PSC aquí a Catalunya el 23 de juliol. Treuen ferro i el que sí que s'apunta és que el PSC no tindrà els ministeris, però sí que pot assumir molts càrrecs de secretaris generals i càrrecs d'aquests del sotogoverno que sí que realment tenen molt de poder i molta influència.
Escolta, el ministre més jove, 40 anys, Pablo Agustín Duy, ministre de Drets Socials, què en sabem? Sí.
És fill de l'última ministra de Sanitat i Consum del govern de Felipe González de Madrid. És un dels fundadors i membres de la direcció de Podem dels primers temps, després es va distanciar, era del sector d'Iñigo Errejón, es va distanciar en aquestes diferents decisions que ha patit el partit de Podem, havia de ser candidat a les europees i finalment hi va renunciar, ara estava dedicat a la universitat, a la recerca, i ara torna amb aquest Ministeri de Drets Socials.
Uh-huh. Ángeles Amador, no?, que era la mare.
Exacte.
Mare de...
Exacte.
Uh-huh. Uh-huh. De Agustín Duy. Hi ha algú més així que t'hagi, perdona, de portaveu? Patxi López, que et comentaves? Era tu que comentàvem la setmana
sí,
passada?
Sí, jo vaig dir que podia ser.
No? Que podia sonar.
Al final hi ha molts noms. Mira, Patxi López, suposo que han preferit mantenir-lo. Realment està fent una gran feina al Congrés com a portaveu del partit. I al final... Tampoc allò que es diu que no s'ha de desvestir un sant per vestir-ne un altre. I si t'està fent bona feina al Congrés, doncs ja tens prou gent fora en altres llocs com per posar-los.
Tot i així, sí que és veritat, Pau, que el nucli, diguéssim, du Nadia Calviño, Teresa Rivera, Maria José Montero i Grande Marlaska, no? Són aquesta continuïtat de l'any.
No, Grande Marlaska no.
Què
tant.
Què passarà amb ell?
Continua a Interior. Al final, Interior i Defensa sempre són carteres espinoses pels governs d'esquerres. I, a veure, el PSOE sempre ha tingut ministres d'Estat en aquest sentit que han portat la cartera, però sempre són espinoses. I tant Margarita Robles, amb el cas Pegasus, que amb el cas d'espionatge als independentistes, com Grande Marlaska, un dels grans temes és que el govern de coalició encara no ha canviat la llei Mordassa i de fet se'n beneficia per algunes mesures i té diverses polèmiques, sobretot amb socis, Bildu i Esquerra Republicana, per exemple, van visitar la Valla de Ceuta, on l'actuació policial va provocar diversos morts i ferits en algun dels assalts a la tanca, etc. Sempre són carteres complicades. Llavors, Margarita Robles sí que és veritat que defensa, més enllà del cas Pegasus, tampoc ha tingut grans sobresalts, i al final Sánchez aposta per aquesta continuïtat de moment, perquè tot, evidentment, no s'han de descartar canvis, però de moment són ministres que li donen garanties. Sí que és veritat que Grande Marlaska també és qüestionat perquè la seva etapa de jutge... hi ha sentències dels tribunals europeus...
A l'Audiència Nacional.
Sí, que el culpen de no haver investigat... tortures.
Imatge, saps aquella imatge que ara veurem aquestes 12 ministres i 10 ministres de Pedro Sánchez, quan la veurem? O ja... No?
Demà mateix. Va. Demà a partir de 9:45 hi ha l'acte de promesa i llavors hi haurà els tradicional, les fotos aquestes de canvis de cartera. Clar, hi haurà ministres que en deixaran una i n'agafaran una altra. Per exemple, José Luis Escrivá, que deixa Seguretat Social, però assumeix Transformació Digital. Es veurà aquestes imatges i després hi haurà el Consell de Ministres amb tots els nous ministres. Els que continuen amb la mateixa cartera, els que continuen però canvien de cartera, i els nous. Hi haurà la tradicional foto.
Vinga, doncs tenim aquest xec, no? Tenim aquest pas.
Sí.
Això passarà demà.
Sembla que no havia d'arribar mai i ha arribat, ja està.
I ara què? Què més ens espera aquesta setmana? Així que destacaries, Pau.
Aquesta setmana, a veure... no puc ni imprimir el guió. Sí, aquesta setmana també està previst que la Generalitat anunciï les mesures per la sequera. Demà arriben pluges... Bé, aquest vespre em sembla que ja arriben pluges.
Sí?
Sembla que aquest vespre ja arriben cap al Pirineu i al nord.
Sí, alguna cosa ha avançat, no? El Miralles?
Sí, demà sí. N'hi haurà algunes, o sigui, s'escamparan pel país, però és evident que no seran suficients, ni molt menys. L'altre dia el Servei Meteorològic de Catalunya ens va explicar que faria falta que plogués en un episodi de pluges, un dia, dos, tres, que plogués a tot Catalunya vora 600 litres per metre quadrat, que és el que acostuma a ploure a Barcelona en tot un any. Doncs tot això hauria de caure en un sol dia. Això només per acabar amb la situació de sequera. Llavors, hauria de ploure el doble, o sigui, el doble del que plou normalment en un any a Barcelona hauria de ploure en aquest episodi de pluges per tenir reserves, perquè si plogués 500-600 litres per metre quadrat només serviria per acabar amb la falta d'aigua que hi ha ara mateix. O sigui que és una falta d'aigua molt, molt greu. Llavors, aquesta setmana, no sabem si serà demà o els propers dies, dimecres, dijous, s'ha de reunir el Gabinet Interdepartamental de la Generalitat sobre sequera per decidir i anunciar quines seran aquestes mesures, que seria una fase de preemergència abans de la fase d'emergència. Quan la sequera ja va començar a ser una cosa molt greu, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat van publicar un semàfor amb les tres amb diferents colors i les diferents fases. De fet, ara ja estem en fase d'emergència a zones de l'Empordà, on ja hi ha falta d'aigua. Aquí a Barcelona, àrea metropolitana, estem en fase d'alerta, d'excepcionalitat, perdó, amb color taronja,
sí.
I s'havia d'entrar a la fase d'emergència, que és la vermella. Llavors, han creat aquesta fase de preemergència, no tant per reduir les mesures que s'aplicaran, sinó perquè ens anem preparant pel que suposaran aquestes mesures en la fase d'emergència, perquè ja s'entra en la restricció d'aigua en casos concrets. En principi, les aixetes seguirà rajant d'aigua. Ara, una de les apostes, més que els talls d'aigua, que es considera que poden perjudicar les xarxes d'aigua i que, a més, s'ha comprovat que no funcionen, perquè quan es diu que es talla l'aigua, doncs, per exemple, molta gent omple galledes per tenir-ne i llavors el consum és el mateix, simplement que sí. Es concentren unes hores. Doncs l'aposta de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ja està treballant amb diferents empreses de subministrament d'aigua, és la reducció de la pressió. Rebaixar la pressió, així arriba menys aigua, sí. I s'engasta menys, en principi. De fet, s'ha notat en algunes proves que s'han fet, estalvis, però són estalvis moderats.
Quan dius que sabrem aquestes...
S'ha d'anunciar, encara no han convocat la roda de premsa de govern de demà. Quan la convoquen, si hi participa el Samuel Reyes, que és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs s'entén que ja ens les anunciaran. Si no, i en la setmana passada, dimarts passat, ens van dir que seria aquesta setmana, però no volien assegurar si seria dimarts o dimecres, dijous.
Mira, Pau, ens queden 5 minuts.
Vale.
Per 5 temes d'aquesta setmana.
5 temes en 5 minuts, un tema per minut.
Va, tu pots.
No, mira, va, fem el...
Fem un carrusel... Com ho faries? Va, tira.
Dissabte serà és el 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra la Violència contra les Dones. També dissabte, divendres i dissabte, se celebra el Gran Recapte, que vosaltres vau parlar...
Amb Elisabet Viladomiu, que recordem, amb la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, que sapigueu que nosaltres aquí tindrem una capsa per tots aquells que passeu per aquí, pel carrer Comtes de Balloc, tot i que sempre recomana que aneu als punts de recollida oficials, no? Com serien els supermercats, però que sapigueu que aquí tindrem una capsa també de recollida del Gran Recapte.
I dijous hi haurà l'acte d'encesa de les llums de Nadal a Barcelona. Es farà un acte, un espectacle al Passeig de Gràcia. S'ha decidit fer el Passeig de Gràcia perquè l'avinguda compleix 200 anys i es vol commemorar. I, a més, és el preludi de... Això ho parlàvem un dia, ho hem de mirar, les dates, si s'han avançat molt o no a l'encesa. Per exemple, a Badalona ho van fer aquest cap de setmana ja. S'ha avançat perquè divendres és el Black Friday i ja comencen aquestes... O sigui, ja s'encenen els llums a molts llocs per...
Mira, perfecte, Pau. Perfecte que em parlis del Black Friday, perquè et demanaria que si et pots quedar una estoneta més, perquè diria que a l'altre costat del telèfon ja tenim el connectat de l'Ona Sindreu, periodista de dades verificat. Ona, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Què tal, Ona? Benvinguda. Ara ho comentava en Pau, que aquesta setmana és Black Friday. A banda d'ofertes, també arriben noves estafes. N'heu detectat alguna des de verificat?
Doncs sí, sobretot això, casos de phishing, que és l'estafa més freqüent a nivell d'internet, que és quan els estafadors es fan passar per una entitat o una empresa, o molts cops correus, i et demanen dades personals per aprofitar-se d'aquestes. Just aquesta setmana, l'Institut Nacional de Ciberseguretat ha alertat que aquests dies ha corregut un suposat correu de correus, que deia que havien intentat entrar un paquet, però que no hi ha ningú a casa. I, sisplau, que em confirmis la direcció. Evidentment, és fals, si el rebeu no hi entreu, però és un cas molt comú, de rebre SMS o correus que et diuen, per exemple, has guanyat un premi o mira aquests descomptes que t'oferem, fes clic aquí i et demanen les dades per poder-se'n aprofitar. En tots aquests casos són estafadors fent-se passar per una marca o una botiga de confiança i és així com et treuen les dades.
Clar, Ona, perquè com podem saber si estem davant d'una oferta real o bé si estem davant d'una estafa?
Doncs com que les estafes són molt diferents, també va variant, i cada cop també s'han fet més professionals, però en tot cas, quan rebem correus electrònics, el primer és mirar el remitent, això, la roba, i comprovar si coincideix amb altres correus que hem rebut d'aquella empresa que sabem que són verídics. En cas de publicacions a les xarxes, per exemple, comprovar si el perfil que t'està anunciant un descompte, una oferta, el que sigui, és el perfil oficial d'una botiga o d'una marca. SMS, en principi, no fem clic a cap enllaç i, sobretot, comprar a través de webs oficials que sapiguem que són fiables. I, en tot cas, si teniu dubtes, el millor és buscar-ho a internet, perquè si és una estafa, el més probable és que no sigueu la primera persona en haver-la rebut.
Clar, el Pau Massip ja està a punt de fer aquesta compra de Black Friday, ja veig que tens el mòbil aquí obert.
Preparat per comprar.
No, justament això, Ona, la pregunta del milió que ens estàvem fent també ara nosaltres. Les ofertes del Black Friday són reals? Pregunta que et fem, perquè sempre hi ha aquell dubte de si durant el mes abans és allò que inflen els preus per després poder-lo rebaixar.
Doncs sí, és el temor que sempre corre. I que la resposta la va respondre l'OCU, l'Organització de Consumidors Espanyola, just fa un any amb un estudi. Va ser una investigació que va mirar milers de preus i va concloure que el 99% de les rebaixes per Black Friday no eren reals. És a dir, que els descomptes reals són molt més petits que allò que s'anunciava.
Uh-huh. Sí, digues, Ona.
No, que fins i tot molts casos el preu final que pagues durant Black Friday era inclús una miqueta més elevat que el mes anterior. Així que investigació de l'OCU, de l'Agència d'Organització de Consumidors, que avisa que les ofertes no són tan ofertes.
Aquestes ofertes no són tan ofertes, eh? Tu què recomanaries per tots aquells oients com el Pau que estan a punt de fer aquesta compra per Black Friday?
Doncs sobretot investigar, primer investigar que no sigui una estafa, això número 1, en molts casos buscant-ho per internet a diferents plataformes que se n'ocupen o l'Institut Nacional de Ciberseguretat, molts cops, que notifica diverses estafes que corren, això primer de tot. I després, si sabem que l'oferta és real, que la web és real, doncs mirar una mica els preus, anar mirant amb temps, no mirar l'últim dia, que molts cops doncs sí que, com diu l'OCU, acaben pujant, i doncs sobretot comparar.
Doncs aquesta comparativa, Pau, ja saps, hauràs de comparar preus.
Sí, sempre. S'ha d'anar a revisar, controlar.
Controlar. Mira, per cert, Ona, sort que et tenim avui. Abans fèiem un petit apunt de tot el que ha passat a Argentina aquesta matinada. Canviem, si em permets, de tema, perquè corre el rumor que Leo Messi ha donat suport a Javier Milei a les eleccions argentines. Sabem si és cert? Ho heu verificat, vosaltres?
No és cert, és fals. Nosaltres no ho hem verificat, però sí que hi ha diverses plataformes de fact-checking, com Chequeado, Neutral o Reuters, que sí que han verificat aquest rumor de que Leo Messi havia donat suport a Javier Milei, que és un rumor que ha circulat molt aquestes setmanes. S'han viralitzat fotos del Messi amb el llibre del Milei, o fotos o una captura suposada de les històries del Leo Messi d'Instagram compartint també, o fins i tot un vídeo on el Messi demanava el vot per Milei. Tot això és fals, són imatges i vídeos manipulats i, així, i pel que sabem, Leo Messi no ha donat suport públicament a ningú.
Per tant, li ha quedat el vot privat com ha de ser. Ona Sindreu, moltes gràcies. Periodista de dades ha verificat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Pau, ja ho saps.
No es podem fiar de la primera oferta que veiem. Hem de comprovar.
Hem de comprovar sempre. Per cert, ja per acabar, altra activitat?
No, mira,
o no?
Que abans t'ho deia i ho acabem de rebre. Demà a la roda de premsa del govern surt la portaveu Patrícia Plaja i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i es reuneix a primera hora la Comissió Interdepartamental de la Sequera, o sigui que segurament s'anunciarà aquestes mesures sobre la sequera i encara que demà plogui, no s'ha solucionat la sequera per un ruixat.
Doncs esperem que hi hagi més ruixats. Pau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Pau Massip. I ara, un minut que passa de 3:15, Ejar, que et quedava pendent a tu fer la digestió.
Sí, jo m'he quedat aquí esperant.
Necessitaves
nerviosa.
Clar, perquè ens fa molta, molta il·lusió ara parlar uns minuts amb ella, trompetista, saxofonista i una de les millors veus del nostre país, Andrea Motis, acaba d'estrenar disc titulat Febrero i actua aquest divendres en el marc del Boldam Festival Jazz de Barcelona.
Si tú supieses cómo soy tan cariñoso, muy, muy de que te quiero. Y como es sincero, mi amor, yo sé que tú.
Este nuevo proyecto Febrero nace de la colaboración que tenemos desde hace muchos años, Christoph y yo, con la Fundación Papageno. I d'ahí surgió la idea de fer un disco conjunt.
I ho farà més, Mercè, en un escenari immillorable, que és el Palau de la Música Catalana. És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda l'Andrea Motis. Andrea, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Estem molt bé ara a Mallorca perquè vam fer una actuació aquí fa poquet i ens hem pogut quedar uns dies a casa els meus tiets aquí preparant-nos per aquest gran concert que tenim al Palau.
Oh, que bé. No m'imagino una preparació millor, eh? Aquesta illa fantàstica.
Escolta. Sí, la veritat és que som molt afortunats de poder estar aquí uns dies molt tranquil·lets.
Una bona prèvia. Andrea, ara t'escoltàvem, també. Aquest disc, Febrero, és el resultat d'un triangle amorós, per dir-ho així, Andrea, amb la teva parella, el violinista Christoph Mallinger, i també la Fundació Cultural Papageno, i per altra banda, a Xile. Explica'ns una mica com floreix tot això.
Jo crec que si la història s'explica des del principi, ha sigut una història molt llarga, no? Que ha durat 7 anys de col·laboració amb aquesta Fundació Papageno i amb aquesta... ells van fer posteriorment la Camerata i aleshores va sorgir aquesta idea de col·laboració que va néixer com una cosa petitona i tal, però ha anat madurant la idea i hem anat comptant amb músics boníssims, no? Com Federico Daneman, que ha fet els arranjaments i que és un arranjador superbo i músic, aleshores... al final s'ha gestat una cosa però molt grossa, no? Amb molts músics, amb aquesta estrena tan de gala, no? Al Palau i amb un disc que realment s'ha fet durant tot l'any amb molta cura, en el qual jo m'he involucrat doncs, molt més del que pensava. Jo pensava que faríem una col·laboració puntual, però no, hem estat tot l'any treballant tots els detalls per aquest disc i perquè surti, i com que tothom hi ha posat tant de carinyo, pues és que al final ha sigut així, no sé, s'ha treballat super, super detallat i em fa molt feliç que ja està a punt d'arribar aquest moment, no? On ja es pot posar a l'escenari i es pot presentar. No sé, a mi la veritat és que és un projecte que ha sigut increïble de fer.
Clar,
em fa molta il·lusió.
Deies que hi heu estat treballant tot l'any, però em sembla que el vau gravar precisament al febrer, d'aquí el títol del disc, no? Febrero,
exacte.
Que és el mes que a tu més t'agrada visitar Xile, perquè és també quan és l'estiu allà, no?
Exacte, és quan tenim feina allà amb aquesta Camerata que fem... fem classes d'improvisació i també treballem amb la Fundació, amb Papageno, amb joves que fem classes de música. I sí, sempre és això, els campaments d'estiu, que allà és al febrer. I res, doncs això, fa 7 anys ara que anem al febrer allà i hem conegut tots aquests músics espectaculars i aleshores allà va ser quan va culminar el procés de gravar. I des de febrer fins ara hem estat treballant en tot el procés de mescles, de mastering i tot el que és el disseny del disc i planificar pues, aquests concerts. I bueno, ha sigut una gestió que hem fet entre moltes persones, per la qual estic molt agraïda a tothom, des del Joan Anton Carrera, que m'ha ajudat molt, sobretot el Federico, que ha posat 100% de la seva part, bueno, el Christoph i els de la Camerata, en fi, ha sigut una obra molt, molt coral i, bueno, i ara arriba pues, aquest moment tan xulo de poder-ho presentar i aviat ens retrobarem allà a Xile.
Clar, bé, tu ara ho deies, és també aquest procés bonic, no?, que vosaltres vau viatjar fins a Xile per fer aquesta gravació. No sé si aquest divendres, per cert, recordem, 9:15 al Palau de la Música, Andrea Motis, que presentarà aquest disc Febrero en el marc del Boll d'Am Festival Jazz de Barcelona. No sé si t'acompanyaran aquests músics xilens o qui t'acompanyarà.
Ha vingut el Federico, sí, que és com el cap d'aquest projecte. El Federico Daneman, ell és guitarrista i és la persona que ha fet els arranjaments i farà la direcció del concert. Però la Camerata, comptarem amb la Camerata del Conservatori del Liceu, tocaran músics catalans en el Palau. Majoritàriament.
Molt bé, en qualsevol cas, sigui el Federico sí que visitarà la capital catalana. Per cert, Andrea, deixa'm preguntar-te també, perquè una de les pel·lícules més sonades d'aquesta darrera setmana va ser la pel·lícula d'Eugenio, i em sembla que tu també hi has tingut alguna cosa a veure.
I tant, sí. Molts mesos de feina també, la veritat, paral·lelament. Aquest any ha sigut molt bonic perquè he tingut aquell plaer i el gust de poder treballar en aquests projectes de llarga durada i ha sigut un gust poder treballar pues, amb els grans, no?, amb el David Verdaguer, la Carolina Juste, el mateix David Trueba i l'Edmond també, l'Edmond Roc, que ha sigut el productor i la persona que ha estat en contacte amb mi sempre. I han sigut tots un superamor i ha sigut un plaer i un gust fer tota aquesta banda sonora que compta amb música de grans cantautors catalans com per exemple Joan Manel Serrat o Lluís Llach i tota la resta de la música pues, ambiental i a més doncs, ha sigut creació meva i comptant amb músics que també han posat molt de la seva part a nivell interpretatiu i fins i tot a improvisació i així.
Ai, Andrea, escoltem de fons aquests ocells que no sé si és tu un vídeo que t'has posat a YouTube o realment és el so ambient original.
És real, sí, és preciós. Bueno, també he passat un cotxe, no sé si s'ha sentit, però a banda del cotxe se senten ocells aquí perquè estic a un poble de l'Aro d'aquí i de veritat que és superbonic. Estem molt a gust.
Clar, home, i suposo molt que contents. També amb ganes de descansar una mica després de tot un any tan farcit de projectes, no, Andrea? Que sembla que finalment, bé, ara sí que podeu celebrar començant per aquest concert al Palau.
Sí, totalment. O sigui, al final, aquest mes de novembre tenim aquests concerts, però sí que se sent com una celebració, saps? És veritat que és feina i és intens, però és superbonic. I, de fet, aquest mes passat hem tingut força tranquil, ha sigut també com aquest repòs abans de donar espai per aquest gran concert i culminació de projecte. Bueno, que no és una culminació, sinó que és el tret de sortida, de fet, perquè el disc en si sortirà al llançament online
es farà
al febrer. Sí, el 8 de febrer el farem, però ara el que sí que hi ha és la preventa oberta a la meva pàgina web, que és gestojazz.com, per qui vulgui el vinil o el CD, que hi ha un CD més edició exclusiva, que té postals i textos i de més, i un disc més senzillet, depèn de gustos, no? I això, i aleshores també pues aquests són els dos primers concerts, però tenim previst a l'estiu fer-ne més i al gener i febrer també estarem girant aquest projecte, farem uns 7 concerts a Xile i Argentina.
Clar, suposo que presentar també aquest disc a Xile deu ser també molt, molt especial, tant com pel Federico com per tu, també per tota la teva família.
Totalment, sí. La veritat és que sí, és una cosa, és un disc molt per tots els públics que se sent jo crec que és molt càlid, no? I sí, no sé, és com una carícia de disc, jo crec. Mm-hmm. És molt dolç.
Clar, deixa'm dir que aquest, en aquest disc hi has inclòs clàssics llatinoamericans com Perfidia, Noche de Ronda, Garota d'Ipanema, també, i per altra banda, banda peces de jazz més clàssic, com The Man I Love, I Someone to Watch Over Me. No sé en quin, mm-hmm. quin registre et sents més còmode, o sigui, aquesta també fusió musical, també, amb aquesta fusió també t'hi sents doncs, molt a gust.
Sí, totalment. Bueno, o sigui, ha sigut una experiència nova per mi tocar aquests clàssics llatinoamericans, però m'hi sento molt a gust perquè vulguis que no és el background que tots tenim, no és la música que hem escoltat, que han escoltat els nostres avis i els pares, aleshores sí que forma part una mica de les arrels també. I sí, doncs ha sigut això molt bonic. Per mi connecta amb la família, amb la infància, no? Així com jo vinc d'un terreny, com dius, doncs més vinculat al jazz i jazz més tradicional, mm-hmm. aquest disc no té tant a veure amb el jazz. És una selecció de cançons de tots els temps, més aviat antigues, revisionades amb aquests arranjaments que tenen molta part clàssica, però també són atrevits i afegeixen informació i estan interpretats i tocats i arranjats d'una forma més moderna, per tant... O sigui, no moderna en el sentit que es diguin música, jo què sé, electrònic ni res, no? Però, bueno, tenen, no sé, com una mica d'aire fresc d'avui en dia, sí.
Divendres, recordem, que actues, és l'Andrea Motis, actua al Palau de la Música Catalana, 2:15 de nou presentant aquest disc titulat Febrero, un disc que no surt fins al febrer. No sé si tot aquest ball de xifres i que coincideixi tot el febrer, no? El mes que vau gravar-lo a Xile i el mes que surt
sí,
a la venda.
Sigut,
que...
Sí, molta casualitat, eh? La veritat és que... teníem previst treure-la al novembre amb aquest concert, però al final ens hem animat a fer aquesta gira a l'estiu que ve i o sigui, s'ha anat com fent gran i gran el projecte i hem volgut com afegir-hi més i més doncs, detalls i concerts, aquests afegits, més oportunitats de veure-ho en directe. I, bueno, com que volem també doncs, poder-ho presentar més llocs, hem decidit de treure'l més endavant i, de moment, fer una preventa online que, de fet, en el disc, en el concert del Palau de la Música, el tindrem, tenim tots els discos que comentava i el vinil, i això, la preventa està oberta online, però en el concert estaran també, vull dir que allà ja està tot a punt i es poden adquirir tot. El que passa és que no hem fet el llançament pròpiament digital i tampoc està a les botigues. El tenim només nosaltres i el mantindrem fins al febrer perquè acompanyi una miqueta aquesta gira de l'estiu.
Per cert, estaràs al Palau de la Música, després també passaràs per Madrid i després seràs a Basilea, si no m'equivoco, Andrea, aquest febrero.
Sí, 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 estarem... Sí, sí, estarem... Farem bastantes coses d'aquí a... Bueno, l'any que ve, sobretot, sí, amb aquest projecte. Sí, hi ha dates per anunciar, també. Com deia, també, això de Xile, per exemple, que bueno, encara no estan les dates publicades, però aviat les publicarem i també serà l'estrena meva a Buenos Aires. No he tocat mai i em fa molta il·lusió també venir amb aquest projecte tan gros. La veritat, estrenar-me així és un luxe. Tocarem al Teatre Margarita Xirgu, que és un centre, sí,
fantàstic.
Un centre de cultura catalana.
Fantàstic. Doncs mira, començar una gira que començarà al Palau de la Música, que també és un autèntic privilegi.
Totalment,
i esperem, sí. Esperem, Andrea, que et dongui tota la inspiració i et permeti doncs, donar-te molta llum per aquests fantàstics concerts que venen també els propers mesos. Era l'Andrea Motis parlant, presentant-nos aquest Febrero, que actua divendres, com dèiem, en el marc d'aquest Boldam Festival Jazz de Barcelona, al Palau de la Música. Andrea, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que gaudeixis, molt de, que gaudeixis molt de Mallorca.
Merci, ens veiem, que vagi molt bé.
Tu, que maca,
ai,
no?
T'agradaria estar a Mallorca ara o no?
A Mallorca? No, m'agrada estar al teu costat.
Amb l'Andrea Motis?
No, amb tu. Per cert, amb tu saps per què?
A veure, digue-m'ho.
Perquè avui estem de festa.
Sí.
Ja ho veuràs, mira, perquè gràcies a Caves, Canals i Monéjar, què? Mhm. Saps el que podràs fer, si encara no ho has fet?
Sospito alguna cosa.
Pots visitar la Sagrada Família de Franc. Clar, us estareu preguntant, però com? Doncs participant al nostre concurs, sigues el primer a trucar al telèfon del directe del programa per gaudir aquest Nadal d'una entrada doble per visitar la Sagrada Família. Al 93-409-2771. Repeteixo, 93-409-2771. I a més, si ets guanyador o guanyadora, quan vinguis a Ràdio Estel a recollir la teva entrada doble, t'enduràs també de regal una ampolla de cava Canals i Moner. Mm-hmm. Què em dius?
Doncs mira, fantàstic.
Què tenim?
Doncs poc temps, pocs segons.
Vinga, va, i amb aquests pocs segons arribem al punt de les 4 i després tornem.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller. El xamós infantó